Bé, moltes gràcies a tothom per ser aquí. La presentació que us faré aquesta tarda, que tracta sobre el procés d'estandardització que ha viscut el gaèlic escocès, un procés que s'analitzarà a partir del model proposat per Einar Hogan l'any 1983 i que per tant també servirà una mica per presentar quina és la situació actual pel que fa a la planificació de corpus d'aquesta llengua i fer-nos una idea de quines serien les línies de treball que s'haurien de desenvolupar a partir d'aquest moment. Cal dir que la presentació que faré espero que desperti més dubtes que no pas respostes, atès que és una miqueta també el que es proposa. No hi ha un marc teòric molt desenvolupat pel que fa a la teorització d'un punt de vista acadèmic o pràctic de quin és el procés i l'estat actual de l'estàndard del gaèlic escocès, i per tant el que es planteja avui pot ser també una oportunitat per veure en quina situació es troba actualment aquest procés. Per tant, els objectius que em plantejo són bàsicament analitzar fins a quin grau se segueix el model de Hogan de l'any 83 pel que fa a la estandardització d'aquesta llengua cèltica d'Escòcia, i per tant també de forma implícita reflexionar sobre l'estat del procés d'estandardització d'aquesta llengua des del moment en què es comença a bastir una política lingüística favorable pel seu desenvolupament. En aquest congrés ja se n'ha parlat molts cops, no penso incidir en la definició de la llengua estàndard, però per fer aquesta presentació em basaré en la definició que proposa Garbà, l'any 1993, en la qual defineix l'estàndard com una veritat codificada que serveix per acomplir necessitats comunicatives que són complexes pel desenvolupament d'una comunitat de parla i aconseguir la seva modernització. Per tant, definiré tindrà en compte l'estàndard com una varietat lingüística supradialectal, altament codificada i utilitzada especialment en els àmbits més formals. El model d'estandardització de Hogan és, a més, un model que parteix d'una matriu en la qual s'hi troben, en la qual es desenvolupen dues variables molt clares, per un costat del treball sobre la planificació o bé d'estatus o bé del corpus, tenint en compte si es treballa sobre la llengua o sobre la societat, i d'altra banda una variable que té a veure sobre el treball pel que fa a la forma lingüística o pel que fa a la funció de la llengua, de manera que es desenvolupa en quatre estadis de desenvolupament que de fet seran les que veurem ampliades pel que fa a l'estatus, a la situació actual de l'estandardització del gaèlic escocès. Aquestes quatre etapes són les de selecció, codificació, implementació i elaboració. Tanmateix, presentem una mica què és això del gaèlic escocès. El gaèlic escocès és la llengua celta de la família de la branca goidèlica juntament amb el gaèlic irlandès i el gaèlic manx. Tradicionalment parlada a les terres altes escoceses, per tant a la vessant esquerra de la línia vermella que separa el mapa. Una llengua, per tant, cada cop més en procés de substitució lingüística, que actualment es troba reclosa a l'extrem de la costa nord-occidental escocesa i les Illes Hèbrides. Parlada per més o menys unes 57.300 persones, per tant estem parlant de l'1,1% de la població escocesa, cada cop més està vivint un procés de revitalització que s'inicia a partir dels anys 1980 i de forma decidida l'any 2005, i actualment també es parla de forma ja no tan residual a l'illa de Cap Bretó, a la província canadenca de Nova Escòcia. Per tant, per ens fem una idea, la llengua es troba absolutament disgregada, la comunitat lingüística viu fortament separada en termes geogràfics, amb una forta presència de parlants, especialment a les Illes Hèbrides, on es concentra el 55% de la comunitat lingüística, però en canvi dins del cercle de color vermell, que representen el cinturó que conformen les àrees metropolitanes de Glasgow i Edimburg, s'hi concentra el 45% restant de la població gaelòfona. Tanmateix, veiem que no tenen un color vermell, un color verd especialment resultós, perquè en unes àrees metropolitanes que són de prop d'un milió d'habitants és difícil que 15.000 parlants puguin sobresortir en els censos. Pel que fa a l'illa del Cap Bretó, doncs podem veure que actualment aquests són els principals nuclis en els quals es parla la llengua, més o menys per unes 300 persones, i amb certs coneixements lingüístics per unes 2.300, per fer-nos una idea, segons el cens de 2011. Bé, pel que fa a la selecció, el primer que s'havia de tenir en compte en la gaèlica escocès és identificar el problema que viu actualment, un problema en el qual es pot distingir un bilingüisme diglòssic profund, que pateix a més la interposició lingüística de l'anglès i alhora un desprestigi que s'arrossega des del segle XVIII i especialment el segle XIX. De fet, McKinnon ja ens avisa l'any 2007, per tant, amb una reflexió força, força tardana, que cal bastir una infraestructura pel gaèlic escocès per dotar-lo de més recursos a nivell d'educació i de cultura per tot el territori gaèlic, per tot el territori d'Escòcia, sense diferir en quins són els territoris en què actualment encara es fa servir com a llengua de comunitat. Davant d'això, ens plantegem dos elements a tenir en compte en aquesta identificació del problema per aquesta construcció de la infraestructura pel gaèlic escocès, especialment en termes d'estatus, desenvolupat a partir de l'oficialització del seu estatus l'any 2005 gràcies a la Gaelic Language Scotland Act pel Parlament escocès, i pel que fa al corpus, aquesta construcció d'un estàndard per fer-la com a llengua apta i diferenciadora pròpia de la comunitat gaelòfona. Per tant, per aprofundir aquesta infraestructura de corpus, calia que ens baséssim també sobre quin seria la varietat o el model de llengua que es prendria pel procés d'estandardització, i veiem que actualment es pren com a base el que s'anomena gaèlic del Minch, el gaèlic que es parla entre les illes de Skye i les illes Hèbrides exteriors, i que de fet és definit com a, per Mullally i altres l'any 2014, com una varietat, com un estàndard implícit utilitzat especialment pels mitjans de comunicació. Per tant, com a llengua, com a varietat que s'utilitza, que engloba tant els dialectes de les illes de Skye, l'Oest, Uist i Barra, veiem per tant que ens trobem davant d'un model composicional que ha vestit aquest gaèlic del Minch com una varietat lingüística supradialectal. Per tant, una idea, el Minch és aquest territori geogràfic, és aquest canal de mar que separa les illes Hèbrides en aquest sentit, per tant equipara els dialectes actualment amb més vitalitat lingüística. I entrem de ple en la codificació, definida per Hogan com el fet de donar una norma en aquesta varietat escollida. Veiem que els tres processos en els quals farem una mica més d'èmfasi, que són la grafització, el treball sobre l'ortografia, la gramaticalització i la lexicalització. Si entrem en la grafització, per poder analitzar quina és la situació actual d'aquesta etapa de codificació de l'estàndard gaèlic escocès, farem una comparació de què és el que plantejava MacLeod l'any 2004 com a els defectes de la planificació del corpus d'aquesta llengua, i compararem amb l'estudi que s'ha dut a terme l'any 2014 a instàncies de l'institució governamental i en col·laboració amb les universitats per veure com ha estat aquest canvi i què és el que s'està preparant per un futur, i veure per tant quina situació i quin procés s'ha viscut entremig. A l'època de MacLeod, l'any 1981, ja es van aprovar les Gaelic Orthographic Conventions, que tot i que no presentaven certs problemes pel que feia a la representativitat dels dialectes, es plantejaven com una norma ortogràfica, però que no era acceptada per tots els usuaris i tampoc per tots els escriptors. De manera que feia que l'ortografia fos utilitzada àmpliament i per consens al món educatiu i al món dels mitjans de comunicació, però en canvi tingués força divergències. I de fet són unes ortografies que han patit un fracàs, de fet es podria definir i es podria reduir en un de sol, que són la manca absoluta de prescriptivisme i la massa llibertat pel que fa a les formes diverses que es troben en els textos en aquesta variació ortogràfica. En canvi, a l'època en què es publica l'informe de Mullally en 2014, veiem que s'han de terme dues revisions d'aquesta ortografia. La primera l'any 2005, en el qual es fa una edició més completa amb una major explicació i argumentació de la casuística, i l'any 2009 una revisió per primer cop en la història de la llengua, una publicació de les normes ortogràfiques escrites íntegrament en gaèlic escocès, però amb la porta encara oberta a la variació ortogràfica i per tant una manca de prescriptivisme. Pel que fa a la gramàtica, en l'època de MacLeod ja veiem que hi ha una manca de prescriptivisme, no hi ha de fet cap gramàtica d'autoritat per la llengua, l'única que es pot considerar amb major pes o major rellevància pel corpus és la de la dreta, la de Michael Byrne, una gramàtica que parteix d'una visió bilingüe gaèlic-escocès-anglès, i per tant ens trobem en el camp de la gramaticalització amb un repertori de gramàtiques sense cap que sigui de caràcter d'autoritat i creades de fet per acadèmics a títol individual. A més, un element que cal tenir en compte que és que la vessant sintàctica, la sintaxi de la llengua prové encara d'una pedra angular del gaèlic escocès, que és el la koiné utilitzada en el que anomenen gaèlic bíblic, la veritat de la llengua, el registre de la llengua utilitzada per tal de traduir la Bíblia cap al gaèlic escocès a partir de la versió irlandesa durant el segle XVIII. Per tant, aquesta sintaxi arcaica, arcaïtzant, i aquest repertori de gramàtiques que fa que hi hagi contradiccions entre elles, fa que hi hagi certa manca de referència, marca de confiança per part dels parlants, i acabin canviant normalment cap a l'anglès degut a aquests, precisament a aquests problemes de què és correcte i què no és correcte o normatiu. Per tant, veiem que no hi ha encara una gramàtica d'autoritat que es posi èmfasi sobre allò que és correcte, allò que no és correcte, allò que és arcaic o que és contemporani, i de fet ens trobem que ho considera MacLeod com una prioritat que cal considerar l'any 2004, però en canvi a l'època de Mullally ja es veu que és una prioritat urgent, de fet d'extrema urgència. En l'anàlisi que van fer de diversos informants de la llengua es va veure la necessitat de crear una gramàtica que fos comprensible, actualitzada, un valor també molt important, en línia, no es pretén la creació, i de fet no es vol tampoc la creació d'una gramàtica en paper, que sigui de referència, i una característica que és molt important en el corpus de la llengua, basada en l'ús vernacle del que s'anomenen els Model Gaelic Speakers, que podria ser usat en català com els parlants model del gaèlic escocès. A partir d'una visió retrovernacle, en el qual es parteix d'una sintaxi, però també d'una acceptabilitat i una autoritat lingüística, que prové d'uns parlants nascuts a la dècada dels 40 als 50, suposadament com els més purs o com els més genuïns a nivell de corpus, i que per tant han viscut o no han viscut de fet una influència forta de l'anglès a través dels mitjans de comunicació. Per tant, aquesta ideologia també comporta utilitzar aquesta varietat lingüística dels Model Gaelic Speakers com la base de la sintaxi del gaèlic escocès. Pel que fa a l'accelicalització, passem ràpidament a l'època de MacLeod, i també actualment es troben que no hi ha encara diccionaris adequats per la llengua, de fet no hi ha tesauros, hi ha una manca de coordinació en tots els projectes lexicogràfics, i ens trobem una varietat de diccionaris que són tots en la mateixa tipologia, són tots diccionaris bilingües, especialment en la direcció gaèlic, escocès, anglès, i de fet el diccionari d'autoritat que es considera actualment per la llengua, sempre des del punt de vista bilingüe, és el de la primera fila a la dreta, és el diccionari d'Edward Dwelly, publicat l'any 1907, i que encara ara es considera com a diccionari d'autoritat. Per tant, considerar aquest diccionari sense una actualització posterior també és una mostra d'aquesta feblesa pel que fa a la planificació del corpus de la llengua. En l'època de Mullally es veu la necessitat de crear diccionaris més informatius, que siguin més sistemàtics, i és per això que s'han endegat nous projectes que de fet són interessants i que els comentarem breument per veure quina és la situació actual d'aquest procés de lexicalització de la llengua i veure cap a on s'enfoquen els nous productes que es creen pels usuaris. De fet, la planificació del corpus s'inclou com un dels punts a desenvolupar en les línies estratègiques de planificació lingüística creades a partir del Board na Gaelic, l'organització institucional escocesa, que s'encarrega precisament d'això, de vetllar per la creació de línies estratègiques de desenvolupament de la política lingüística, i de fet en el pla quinquennal que van elaborar del 2012 al 2017 ja es veu el corpus com un dels quatre punts fonamentals que calia desenvolupar. Davant d'aquest marc, per tant, s'ha desenvolupat el Digital Archive of Scottish Gaelic, un projecte interinstitucional i interuniversitari, el qual pretén ser un repositori del corpus de la llengua, a partir del qual s'ha constituït el Corpus na Gaelic, el primer corpus en línia per la llengua gaèlica, que de fet us presento unes diapositives amb imatges sobre aquest corpus, un corpus que, tot i que aparegui en aquesta diapositiva de 8 milions i mig de paraules, actualment ja ronda els més de 19 milions. Per tant, és un corpus que està avançant constantment a partir de textos escrits contemporanis i també d'alguns d'antics i que permet fer cerques avançades. També destaquen els corpus orals. De fet, en el gaèlic escocès, l'element patrimonial, l'element antropològic, és un element molt important en la seva planificació lingüística, i per tant no és estranyar que Tober and Dualachish, com a font de patrimoni glosat en català, sigui un recurs com a corpus oral en el qual es troba un conjunt d'enregistraments, més de 34.000 hores, més de 34.000 enregistraments sonors, un munt d'hores gravades des de 1930 sobre patrimoni, rondalles, etc., explicades tant en gaèlic escocès com en escots. I també destaca el projecte Androchach Etterein, que seria glosat en català com el pont entre nosaltres, i que és un projecte també de corpus oral, especialment de contingut audiovisual, i que prové de la comunitat gaelòfona del Canadà. També destaquen diccionaris en línia, especialment en Fachkleppeck, un projecte lexicogràfic força interessant, un projecte de diccionari creat de forma col·laborativa amb la participació dels usuaris de la llengua, amb un nivell més o menys avançat de competència, per tant, això també podria ser un element a tenir en compte, i a més amb informació de registre i amb gravacions per poder entendre la fonètica de la llengua. La versió digital del diccionari d'Edward Dwelly de 1907, adaptat a l'ortografia de la revisió ortogràfica de 2009, i finalment el projecte del Fachlern Gallic, que és potser actualment el projecte més important en lexicografia que s'està desenvolupant en la llengua, un projecte que es vesteix a partir de la col·laboració interinstitucional també i de diverses universitats escoceses i que pretén constituir-se com l'Oxford English Dictionary pel gàlic escocès. Ells mateixos, de fet, posen aquesta metàfora i una mica perquè ens entenguem seria crear un Alcover Moll pel català. Pel gàlic escocès, perdoneu. Pel que fa a la implementació, aquí s'ha de dir que no hi ha pràcticament cap mena de teorització sobre quin és el model de llengua que es fa servir en els mitjans de comunicació, a nivell educatiu i per l'administració pública, excepte el fet que MacLeod ja ens avisa l'any 2004 que pel que fa a l'ús de la llengua, de l'estàndard, en l'administració pública hi ha, de fet, problemes seriosos amb el corpus a nivell terminològic i a nivell de registre. Veiem que a nivell educatiu, del total de percentatges de l'alumnat escocès, només l'1,57% rep algun tipus d'ensenyament en o del gaèlic, i dins d'aquest 1,57% només el 0,54% es troba en un sistema d'immersió lingüística en gaèlic escocès, motiu pel qual els materials en aquesta llengua s'han fet cada cop més necessaris, però, insisteixo, no hi ha encara una teorització que expliqui o que argumenti quin és el model de llengua que es fa servir a nivell educatiu. Finalment, també és implantat a partir dels mitjans de comunicació. Veiem que especialment gràcies a l'organització pública MG Alapa de continguts audiovisuals en aquesta llengua, que va permetre la col·laboració amb el canal públic anglès de la BBC i la posada en marxa de BBC Alapa, el primer canal íntegrament en gaèlic a partir del 2008, a part d'altra presència en la premsa escrita i digital. I finalment, pel que fa a l'elaboració de l'estàndard, tampoc no hi dedicaré molt de temps, pel que fa a la modernització terminològica i el desenvolupament estilístic, podem veure que a l'època de MacLeod ja s'observa una manca de principis terminològics per tal de constituir o vestir diccionaris d'especialitat. De fet, el gàlic escocès encara manca de bases de dades terminològiques que siguin enfocades per a especialistes, i de fet les úniques bases de què disposa són els Stordata Briere Hushnagalik de 1986, una base de dades que va quedar aturada per falta de pressupost, i actualment l'any 2007 en Schottel, que és una de base de dades enfocada especialment per als ensenyaments primari i secundari. Per tant, en l'època de Malali ja veiem que no és una prioritat la modernització terminològica, i de fet encara s'hi troba una ideologia neofòbica. Els usuaris de la llengua no veuen apte el gàlic escocès per constituir paraules noves o paraules especialitzades creant-les de nou a partir d'arrels gaèliques, sinó que es prefereix l'arrel anglesa i després adaptar-la a la grafia gaèlica escocesa. Per concloure, podem veure que hi ha hagut per tant un procés evident d'estandardització del gaèlic, però és un procés que ha passat de forma implícita. S'ha definit una varietat lingüística, aquesta del gaèlic del Minch, com una varietat lingüística seleccionada per aquest estàndard. És un estàndard que ha patit un procés, una etapa d'implementació en els mitjans de comunicació, l'administració i l'escola, i que a més també es troba en procés d'elaboració, com podem veure en els nous projectes terminològics que s'estan desenvolupant o la base de dades en Schottel. Tanmateix, veiem que hi ha encara algunes prioritats clau que cal desenvolupar, especialment en termes de codificació i, si som més tècnics, en el cas de la gramaticalització, que de fet és una necessitat urgent actualment. I per tant, arribem a la conclusió que el gaèlic és una llengua estandarditzada, però no és una llengua completament codificada des d'aquest punt de vista. Hem vist que té un procés d'estandardització força desenvolupat, que no obstant això manca d'una codificació. I de fet caldria fer una última observació, i és que l'any 2004 McLeod ens comenta que s'havia produït un desconjuntament entre la planificació lingüística de l'estatus i del corpus. Bé, actualment, passats 10 anys d'aquesta política lingüística, es veu que efectivament encara hi ha aquest desconjuntament entre l'estatus i el corpus, però també es produeix aquest desconjuntament en els processos inherents de la planificació del corpus, com poden ser l'estandardització. Hem vist algunes etapes força desenvolupades i en canvi d'altres que encara falta per desenvolupar i per convertir aquesta llengua en una llengua apta i funcional per la comunicació. Així que això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció.